Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Actualitzem la informació. Oriol Pujol ha sortit de la presó de Brians 2 en règim de tercer grau aquest divendres al matí. A partir de dilluns ingressarà en un centre de règim obert, on hi haurà de dormir cada dia, excepte els caps de setmana, que els podrà passar a casa. Al centre s'hi haurà d'estar 8 hores al dia entre setmana. Pujol va ingressar voluntàriament a Brians 2 el 17 de gener per complir la condemna de 2 anys i mig de presó per al cas de les ITVs. La secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima va decidir la setmana passada ratificar el tercer grau que la Junta de Tractament de Brians 2 va proposar unànimament per ell. D'altra banda, la circulació ferroviària de Rodalies està interrompuda entre les estacions de Calella de Mar i Sant Pol de Mar a hores d'ara per l'atropellament d'una persona, segons ha informat Renfe. El tren afectat és el que ha sortit des de Massanet a les 6 i 5 del matí en direcció a l'Hospitalet. Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera que cobreixi el trajecte entre Pineda i Arenys de Mar. La resta de la línia R1 registra retards que poden superar als 30 minuts. I també l'exministre de l'Interior, Rodolfo Martín Villa, ha anunciat aquest mes de setembre, que aquest mes de setembre vinent anirà a Buenos Aires per declarar davant la jutgessa Maria Servini dins de la investigació que se segueix a l'Argentina sobre els crims del franquisme. La justícia argentina imputa Rodolfo Martín Villa com a responsable en la condició de ministre de Relacions Sindicals a la mort de Vitoria de 5 treballadors en una acció policial l'any 1976. La jutgessa l'ha citat a declarar el 9 de setembre a un jutjat de Buenos Aires. Servini vol interrogar Martín Villa pel dispositiu policial que va planejar el març del 1976 a l'església de Sant Francesc d'Assís de Vitòria, on van morir 5 persones en una jornada de vaga. I en plana religiosa, escoles catòliques assumen la plataforma d'educació inclusiva, sí, especial també amb la finalitat de defensar i garantir els drets fonamentals de les persones amb discapacitat acollides a aquesta opció dintre del sistema educatiu. Ja s'hi han sumat més d'un centenar d'entitats i 35.000 persones i s'han recollit 280.000 firmes que demanen que es garanteixi el dret dels alumnes amb discapacitat a seguir escolaritzat en centres específics. Això és tot. Tornarem a les 10 amb més notícies dintre del programa Fórmula Aleixant, com sempre aquí, a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Aquest divendres a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes, Els Pescadors de Perles. Després de 50 anys, torna al Liceu la bellíssima òpera de Bizet. La Llotja del Liceu, aquest divendres a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, un dia més que ens acompanyen els advocats de Digestum Legal per encetar aquest consultori legal a Ràdio Estel. Ho fem, com sempre, amb Jorge Fallos, soci i advocat de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I amb César Martínez, cap del Departament de Dret Laboral. Què tal? Molt bon dia i gràcies per venir.
Hola, bon dia. Què tal?
Un acomiadament és la decisió empresarial de rescindir unilateralment el contracte de treball. Per tant, pot adoptar diverses formes, el d'individual, col·lectiu, disciplinari, objectiu, finalització de contracte i molts d'altres, i totes elles amb diferents procediments i diferents conseqüències jurídiques i econòmiques. Si una cosa és segura, i es pot dir, de l'acomiadament, és que és la reclamació laboral per excel·lència. De fet, més de 47.000 acomiadaments individuals a Catalunya es van produir l'any 2018, segons l'Observatori del Departament de Treball. De forma que quasi tots nosaltres, en algun moment de la nostra vida professional o privada, hem viscut de forma més o menys pròxima alguna experiència d'això, d'acomiadament laboral. És per això mateix, i també, per què no dir-ho, amb l'ajut de Google també, que hi ha un cert coneixement popular sobre les causes i efectes de l'acomiadament, que en molts casos és incomplert o directament erroni. I avui, i el proper dilluns, també ho farem, intentarem explicar i aclarir de la forma més planera possible com està regulat l'acomiadament i què hem de fer si ens acomiaden. César Martínez, dèiem que hi ha diferents formes d'acomiadament, eh? Quines són aquestes, totes aquestes maneres d'acomiadar?
Bé, tot dependrà de la forma en què l'empresa doni per extingida, com has dit tu, de forma unilateral al contracte de treball. En primer lloc, hem de tenir en compte que el contracte de treball permet el desistiment del treballador, no així per part de l'empresa, perquè a l'hora de trencar un contracte l'empresa ha de tenir algun motiu, és el que es diu, que ha de ser causal. Dit això, dependrà de com l'empresa dugui a terme aquesta extinció. Bàsicament, la que coneixem tots nosaltres són l'acomiadament disciplinari, quan s'imputa un incompliment del treballador que justificaria aquest trencament contractual, a l'objectiu, que diguem que és quan ningú té la culpa, ni treballador ni empresa. Aleshores, aquí ja, de sortida, ja hi ha una indemnització, és la més barata, però, evidentment, com es parteix que ningú té la culpa, l'empresari ja ha de fer posar a disposició del treball aquesta indemnització. És un acomiadament molt formal. Tots els acomiadaments tenen unes garanties formalistes, doncs, per saber exactament el treballador de què s'ha de defensar. Evidentment, a l'objectiu, si hi ha una superació d'un nombre de treballadors, ha de seguir un tràmit que és el col·lectiu, el que tots coneixem per ERO, o ERE en castellà, que això és d'una altra banda. Avui tractaríem únicament els individuals, però també hi ha altres formes d'acomiadament que no són ni disciplinaris ni són objectius, que és, per exemple, una finalització de contracte, si aquest contracte està mal fet, un contracte temporal que realment no es correspon a la realitat, el que es diu tècnicament un frau de llei, és a dir, disfressar amb el paper una realitat que després no és la que tenia la finalitat aquell tipus de contracte temporal, també es pot reclamar contra això, o extincions tàcites o verbals, o quan una persona se li deixa de donar treball i se li deixa de pagar. Això és un acomiadament. Un altre problema serà identificar-ho, saber situar-ho en el temps per poder reclamar contra aquest acomiadament. Però, bàsicament, un acomiadament és la decisió unilateral de l'empresa de donar per trencat el contracte de treball, independentment de les formes que tingui. Després, en funció d'aquestes formes, nosaltres tindrem una forma o no de reclamar contra aquesta decisió.
Deixeu-me recordar el telèfon del directe per tots aquells que tinguin algun dubte sobre els acomiadaments, que, malauradament, ho dèiem, 47.000 acomiadaments individuals a Catalunya l'any 2018. Per tant, suposem que hi ha molta gent que té molts dubtes sobre el que significa o no el seu tipus d'acomiadament o alguna mena de consell per afrontar-lo. 93-409-2771 o 93-409-2772 al telèfon del directe, que poden trucar a partir d'ara mateix per escoltar els consells dels advocats que avui ens acompanyen. Si la forma d'acomiadament és diferent, també ho són els efectes?
Sí, sí. A veure, els efectes de l'acomiadament, suposant que es reclami contra ells, al final serà una sentència el que dirà aquests efectes. O abans d'una sentència també es pot pactar. En definitiva, un acomiadament, si és disciplinari, el resultat pot ser que sempre se'l va guardant que hi hagi un pacte, que això la llei sempre està pensant en el pacte, la negociació, impulsa, empenya la gent a pactar, però suposant que arribem a una sentència, l'acomiadament pot ser procedent, improcedent o nul. Hi ha molta gent que té una confusió entre el que és la improcedència i la nul·litat. Procedència, tothom ho sap, procedència és que la raó la té l'empresa, per tant, o si és un disciplinari es quedarà sense indemnització. Si és objectiu, doncs consolidarà els 20 dies per any de servei, que és la indemnització mínima que es marca per aquest tipus d'acomiadament, per l'objectiu. El problema ve amb la improcedència o la nulitat. I és un tema que la gent ho barreja molt i que per moltes vegades que vagin a Google té un component jurídic que fa falta doncs, una explicació per entendre-ho bé per aquells que no estan avançats en el tema jurídic. Nulitat, en qualsevol negoci jurídic, nulitat vol dir que allò no ha existit. Ha estat tan mal fet que no se li pot atorgar un efecte. Això, qualsevol cosa que és nula, afectes al dret, és que no ha existit. No se li pot donar valor. Improcedència sí que ha existit, però té unes conseqüències. Improcedència és quan l'acomiadament o l'empresa no ha acreditat les causes o les causes són insuficients, no tenen cabuda en els supòsits per justificar aquell acomiadament. I amb aquest tema, la llei doncs, marca una indemnització. Una indemnització, o bé, millor dit, primer, la llei marca que l'empresari pugui optar entre pagar diners o readmetre. Aquesta opció és del treballador quan aquest treballador és legal representant dels treballadors. És una garantia que tenen. Aleshores, en aquest cas, que sigui un membre del comitè d'empresa o que sigui un delegat de personal, és el treballador que pot optar entre tornar o agafar els diners. I en aquest cas, a més, amb els salaris de tràmit, és a dir, els salaris que s'haguessin generat des de l'acomiadament fins que fa l'opció. Amb un treballador normal no hi ha salaris de tràmit, només indemnització en el moment de l'acomiadament, però sense pagar salaris des de l'acomiadament fins a la sentència, en aquest cas. En definitiva, la improcedència, excepte quan és un legal representant dels treballadors, l'empresari pot optar entre diners o readmetre. Què passa amb la nulitat? La nulitat és, diguem, un càstig que té el dret per una cosa que no pot consentir i, per tant, si permetés que es convalidés aquesta decisió que xoca de forma doncs, especialment greu contra el dret, si es permetés que es pagués per diners, que es canviés per diners, el que faria seria pervertir amb els diners un dret o deixar sense efecte un esforç que el legislador ha volgut fer per protegir unes determinades circumstàncies. Quines són aquestes circumstàncies? Home, un dret fonamental. Imaginem-nos que jo estic a l'empresa i dic, mira, m'he fet un sindicat. Aleshores, l'empresari ho tindria tan fàcil com posar els diners sobre la taula i dir, agafa la porta i fora d'aquí. Home, ningú es faria d'un sindicat, ningú es faria de representació legal, ningú doncs, faria ningun tipus d'acció o de defensa dels drets laborals. O jo he posat una demanda i has posat una demanda, apa, aquí tens els diners i fora de l'empresa. Home, doncs això és el dret a l'indemnitat, el dret a no estar discriminat, el dret a protegir els drets sindicals. Si jo m'estic esforçant per blindar aquests drets, home, després no puc deixar que ho paguin. Aquí no. Si és un tema discriminatori, torna a l'empresa. És nul.
També hi havia el típic exemple de vegades la dona embarassada, no? Evidentment que cada vegada sí. Es dona menys, no? Afortunadament.
No? Ja, però aquest, no, aquest és que està, és una llista, ja. La llei ja té una llista. A banda dels drets fonamentals, hi ha una llista que diu... I també, encara que no estigui conceptuat com a dret fonamental, jo et faig una llista, dic, si em toques alguns d'aquests supòsits, és nul, també. Perquè si jo m'estic esforçant per promocionar el dret a la conciliació familiar, a la maternitat, evidentment, en situacions d'aquestes, no et permetré també que tu posis diners sobre la taula i aquí no passa res. No. Amb aquests supòsits, tu tornes a l'empresa. Per tant, estem en aquelles situacions especialment protegides per legislador que no valen pagar diners, perquè és nul a l'acomiadament i no improcedent. I aquesta és la diferència bàsica. La nulitat, com he dit, és tornar a l'empresa i pagar els salaris de tràmit. A més, en aquests casos, inclús es pot demanar una indemnització addicional si s'entén que s'ha vulnerat un dret fonamental, que això és discreció del jutge. Però es pot demanar a banda del que és pròpiament l'acció d'acomiadament, perquè aquesta indemnització no està pagant la rescissió del contracte, perquè no hi ha rescissió del contracte, sinó està pagant el fet de que s'hagi vulnerat un dret fonamental.
Ara, jo crec que a vegades em llegeixen les preguntes als ulls perquè volia preguntar-te precisament això, eh? Perquè afectes un efecte nul d'un acomiadament. Sembla que és pitjor que un improcedent, perquè les coses s'han fet pitjor, segons deies, però, en canvi, no té remuneració econòmica o no té... sinó que no ha passat res i punto.
Home, no passa res. Han de readmetre han de pagar els salaris de tràmit i la cotització a la Seguretat Social, si el treballador ha cobrat l'atur, ja l'empresa ha de compensar amb
l'atur. Sí que passa, eh?
Per tant, l'empresa té una despesa, evidentment.
Val.
Suposem que ha passat un any, des de l'acomiadament fins que hi ha una sentència i de readmetre. Aquest any l'ha de pagar l'empresa en salaris, en Seguretat Social, el treballador recupera l'atur, és a dir, el seu cronòmetre de la prestació es posa a zero, no ha gastat atur, perquè això ho compensa l'empresa amb els salaris de tràmit. I, com he dit abans, també hi ha la possibilitat que si aquesta nul·litat ve per la vulneració d'un dret fonamental, és a dir, perquè jo m'han acomiadat, perquè m'he fet un sindicat, o perquè jo què sé, he manifestat que tinc unes creences X o que sóc homosexual, o una cosa que, evidentment, sigui evidentment discriminatòria, a més tindrà la indemnització per danys i perjudicis pel dany causat moralment, que aquí és un tema a debatre, com es quantifica això, però que també pot tenir dret a aquesta indemnització.
Jo recordo, no, que hi ha hagut moments en què hi havia una certa discussió que, des d'alguns punts de vista polítics, es parlava de que hi havia l'acomiadament lliure. És a dir, sí que es deia, el despido es libre en Espanya. Per què? Perquè, bueno, si és improcedente, pago. Si és procedente, hi ha l'acomiadament, i si és improcedente, bueno, a no ser que sigui legal representant dels treballadors, l'empresa opta per indemnitzar i tal. Yeah. Evidentment, el despido és libre, però pagant. Llavors, l'excepció, evidentment, és la figura de l'acomiadament nul, no?
Això... Exacte. De fet, es podria entendre així, que l'acomiadament és lliure pagant, allò de pagant Sant Pere canta, però amb l'excepció dels legals representants, perquè l'opció és d'ells, i la nul·litat. Què és el que passa? Que ara cada cop més els advocats ens trobem, nosaltres portem tant empresa com treballador, per tant estem als dos cantons. Quan portem empresa ens trobem que moltes demandes busquen la nul·litat, i a vegades per episodis que serien insignificants. És a dir, jo una vegada vaig reclamar doncs unes hores que vaig fer, i clar, aquest acomiadament és una repressió per allò, i aleshores atenten al meu dret a la indemnitat.
A la indemnitat. Això entenc que està regulat.
Bueno, és una apreciació del jutge, al final, eh?
Sí?
És una apreciació del jutge, perquè si el jutge entén que l'acomiadament és una causa-efecte d'una reclamació del treballador, és un càstig a l'acomiadament, pot entendre que és un acomiadament discriminatori, o en aquest cas, que atenta a la indemnitat. La indemnitat és la garantia que té el treballador a no ser castigat per reclamar pels seus drets. Aleshores, pot entendre, dir que, escolta, si ell veu una relació causa-efecte, que és el que es diuen a les demandes, doncs podria dir que l'acomiadament és nul. Què passa? Que actualment l'acomiadament s'ha abaratit. Per què? Perquè els salaris han baixat, les antiguitats han baixat, i la indemnització legal ha baixat amb la reforma del 2012. Per tant, ara diguem que a l'hora d'acomiadar no és tan car com abans, i cada cop ho serà menys, perquè cada cop hi ha més gent que té la indemnització ja de la reforma del 2012, no la d'abans. Per tant, molts advocats busquen incrementar o tenir una palanca de negociació des de la nul·litat de l'acomiadament, no pas des de la improcedència.
Ara en seguim parlant de tot plegat. De moment que tenim la primera trucada. Mònica de Gràcia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la consulta.
A veure si em sé explicar, perquè estic una mica nerviosa, però no és realment... Estic a la meva situació d'una empresa, estic treballant en una empresa on ara doncs, ha arribat una nova gestió i ha posat gent nova i ha pactat la sortida amb molts companys perquè bueno, volen fer una reestructuració i molts companys estan acceptant doncs, unes condicions que jo trobo totalment que no són... Bueno, estic en aquesta situació que no sé explicar-me molt bé, però la situació que jo li vull demanar és realment em poden acomiadar sense més? És a dir, poden substituir-me per aquestes altres persones que estan venint quan jo porto amb aquesta empresa 8 anys? Perquè la persona que no ho ha acceptat l'han fet fora. I no sé si puc fer alguna cosa, puc avançar-me, m'estan donant els pitjors horaris de feina, m'estan canviant la situació que jo feia abans, ara ja no és la que estic fent ara. No sé, em trobo totalment desbordada perquè no sé què puc fer, si és que puc fer alguna cosa.
César.
Puc agafar-me la baixa, és que no sé què fer, em poden acomiadar igualment, no sé si em poden... Si em poden donar algun consell, no m'han acomiadat encara, sí que estan parlant d'acomiadament, però... estic en una situació que ho veig imminent o si no, em seguiran fent la guitza com l'estan fent des que han arribat que fa 5 mesos ja. No sé si em poden donar algun consell o,
bueno, un consell.
O si realment no hi ha res a fer.
A veure, aquí hi ha molta teca, perquè cada situació és molt casuística. Aleshores, si ha vingut... S'estan fent una reestructuració, abans m'he oblidat de dir-ho, fer una reestructuració quan s'estan acomiadant per goteig, és a dir, per evitar un ERE, i quan en realitat es tenia que fer un ERE, aquest acomiadament individual que es fa en frau per evitar un ERE és nul, també.
Bueno, en realitat són 7 persones.
Si són 7 persones, no arriba un ERE, aleshores aquí el tema de l'endolitat no està. Amb el tema de l'acomiadament, bàsicament s'ha de ser reactiu. Anticipar-se a una acció de l'empresa té poc recorregut. Evidentment, és un tema que s'ha d'anar cas per cas. El que vostè m'està dient és que si hi ha algun tipus d'acció prèvia per la seva part de reclamació o bé que l'empresa ja està actuant contra vostè per doncs, fer-li doncs, la relació laboral més difícil, possiblement el que el millor es tindria que fer és reclamar contra aquestes actuacions de l'empresa. I, evidentment, en quant a l'acomiadament, hem de ser reactius, hem d'esperar a veure l'empresa què és el que vol. Un cop l'empresa vegi si acomiada, ja s'accionarà contra aquest acomiadament. Veurem si hi ha motius per dir si aquest acomiadament és un o no, veurem si aquest acomiadament és improcedent, però si no hi ha un tema de possible nul·litat per defensar-ho, aleshores estaríem en aquell supòsit que el màxim que es podria treure és la indemnització per improcedència. Però torno a repetir, el tema d'acomiadament són molt casuístics, hem de veure els antecedents, hem de veure tot l'escenari d'una forma global, quin ha estat el comportament fins aleshores, els antecedents que hi ha hagut, si es podria dir que hi ha algun tipus d'actuació de l'empresa que es pugui entendre que està vulnerant algun dret fonamental, i en funció d'això esperar al finalment quina és la reacció de l'empresa per nosaltres activar la demanda corresponent i veure si hi ha motius per dir si hi ha nul·litat o no hi ha nul·litat.
L'última pregunta i els deixo. La qüestió és, jo podria agafar-me aquesta baixa, és que realment l'envien a l'empresa, clar, per mi és insustentable. Vull dir, anar a treballar cada dia és que és més complicat, perquè entre la meva cap que em fa la guitza i tots els meus companys que diguéssim que ja no hi són els que jo treballava, doncs la situació personal és dolenta. Jo no sé si em puc agafar la baixa
encobreix.
Sí, d'alguna manera.
Sí, a veure, es pot acomiadar estant de baixa, que això és també uns altres...
Poden acomiadar igualment.
Sí, aquest és un altre dels bulos que corren, que diu que no es pot acomiadar estant de baixa. Altra cosa és que acomiaden per motiu de la baixa, que és diferent, que aquí podria ser un tema de drets fonamentals, discriminatori. Però acomiadar estant de baixa es pot acomiadar. Ara bé, el de donar la baixa o agafar la baixa, evidentment, això ha de ser el criteri d'un metge que l'ha de donar. Sí que és cert que en situacions estressants d'angoixa, amb un quadre d'angoixa reactiu a un conflicte laboral, evidentment sí que es dona la baixa, però evidentment també el tema de la baixa al final és un criteri d'última instància del metge.
Vale, bueno, ja veig que la meva situació està complicada i l'hauré de consultar. Moltes gràcies.
Molt bé.
Mònica, moltes gràcies. Per aquells que tinguin doncs, aquests dilemes complicats de resoldre amb tan sols un minut a través de la ràdio, sapigueu que també podeu trucar a Digestum Legal, és el 93 265 78 44, 93 265 78 44, i allà també us oferirà més temps, evidentment, molt més temps que aquí a la ràdio. Sara de Barcelona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb el teu cas.
La meva pregunta és, després de l'acomiadament, puc reclamar a l'empresa i a la vegada treballar per una altra?
Sí. Amb l'acomiadament, un cop estem acomiadats, podem o bé anar a la prestació d'atur o bé, evidentment, tornar a introduir-nos en el mercat laboral i tenir un altre projecte professional. Això no hi ha cap problema. Altra cosa és que un cop si s'arriba a un acord, no hi ha problema, perquè si s'arriba a un acord a l'empresa, la data d'efectes de l'acomiadament serà el dia que ens van acomiadar. Per tant, tot el que hem fet després no té cap tipus de conseqüència econòmica, sí. Però si hi hagués una sentència que declarés la nul·litat, doncs, evidentment, com hem dit, aquí és la remissió. Aquí seria l'únic supòsit que ens tindríem que plantejar si tornem a l'empresa, si és una nul·litat o no tornem a l'empresa. Seria l'únic supòsit, el de la nul·litat, que hem dit que aquí no val els diners, s'han de tornar a l'empresa. Si és una improcedència, no hi ha cap problema. O podem cobrar l'atur o podem anar a un altre tipus de... a una altra companyia, a una altra empresa, perquè al final només estarem parlant d'una indemnització que està... els seus efectes econòmics al final queden limitats a la data de l'acomiadament. Tot el que passa després, evidentment, no tindria cap tipus de conseqüència.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Sara, moltíssimes gràcies per confiar en Ràdio Estel i també en Digestum Legal. Fins la propera. Nosaltres, que continuem fent preguntes, per exemple, casos. Si em comuniquen, per exemple, la finalització d'un contracte temporal que es van posar tan de moda, puc reclamar un acomiadament?
Sí, si entenem que el contracte temporal és el que diu el paper no es correspon amb la realitat, sí que podem reclamar perquè és una rescissió unilateral de l'empresa que no estaria emparada. És a dir, el contracte temporal que està mal fet o que no es correspon a la realitat és un contracte indefinit. Uh-huh. Per tant, si un contracte que esdevé indefinit perquè està mal fet o perquè és un frau, perquè el que diu no té cap tipus de correspondència amb la realitat... un contracte indefinit no es pot dir que s'ha esgotat el seu termini. Per tant, és un acomiadament improcedent i hem de reclamar per acomiadament improcedent. Una cosa que vull dir és que l'acomiadament té un termini curt per reclamar, només 20 dies hàbils. Per tant, quan nosaltres o tenim una resolució expressa, una notificació expressa de l'empresari, o bé sospitem que aquella decisió, encara que està emparada a una finalització del contracte, pot ser un acomiadament, ens hem de posar en contacte amb un advocat perquè els terminis són curts, són 20 dies hàbils. I, a més, són uns terminis que no hi ha manera de recuperar-los. És de caducitat, no és de prescripció. Per tant, els dies que passen ja no es recuperen.
Per tant, es sol fer això? Bueno, sol fer, aviam, sol fer no. Però es fa això de fer contractes temporals... per no fer contractes indefinits?
Sí.
Per tant, es comet frau, entenc, no ho sé.
Sí, nosaltres estem als dos cantons, empresa i treballador. Vull deixar ben clar perquè semblarà que només hi ha una visió, i en aquest món hi ha visions...
Hi ha molts grisos,
Molts grisos, exacte. Però nosaltres partim d'un sistema laboral que és molt poc flexible. I aleshores els contractes temporals estan molt tassats i estan molt encasillats. Què passa? Que moltes vegades les necessitats productives d'una empresa fan que se'n vagi al límit d'aquesta contractació temporal. I algunes vegades sobrepassa els supòsits. Uh-huh. Això per una banda. Per altres bandes hi ha empreses que fan un ús descaradament fraudulent de la contractació temporal. Moltes vegades estem ja farts de veure contractes temporals en què és un increment de la producció i tot el contracte, per justificació, només tenim posar la X a la casilla, però no està desenvolupat quin és el motiu de l'increment de la producció. És a dir, que he d'atendre un client o una comanda especial, que és la campanya de Nadal i em fa falta tenir més dependents i dependentes per aquesta campanya. Que hi ha casos que estan molt, molt delimitats, però hi ha vegades contractes que es conformen en ficar la casella i dir circumstàncies de la producció... evidentment, això és fraudulent perquè no s'especifica i el treballador, quan li dona la notificació, no sap si realment aquella presumpta raó temporal que justificava la temporalitat s'ha produït o no s'ha produït. Això, evidentment, donaria lloc a un acomiadament improcedent.
Jorge, deies.
Per no parlar del clàssic contracte temporal, a l'INEM et torno a agafar dos dies després, això era un clàssic que passava, no?
Sí.
La concatenació de contractes temporals amb la mateixa persona, no?
O contractes d'obres, això el Tribunal Suprem ja ho ha deixat clar. Per exemple, moltes escoles feien contracte d'obra pel curs. Mm. Aleshores, extingien el juny i tornaven a contractar al setembre. Diu, és que hem deixat passar 3 mesos. Home, són 3 mesos de vacances. Evidentment, pot estar tota la vida en contracte d'obres, una persona. Evidentment, hi ha casos més o menys descarats.
Escolteu, el proper dia, perquè se'ns acaba el temps, seguim parlant d'aquest acomiadament individual i obrirem el tema, el calaix de l'acomiadament col·lectiu dels ERO, que ens deies que també, déu-n'hi-do, els temes que tenim per tractar.
César Martínez, cap del Departament de Dret Laboral de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i explicar-ho tot plegat. T'esperem el dilluns, eh?
Molt bé, a vosaltres.
I Jorge Fallós, soci i advocat de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies. També t'esperem el dilluns.
Molt bé, a vosaltres.
Fins la propera. Nosaltres que avancem cap a 9:45 del matí, us deixo amb la fórmula de Sant amb els lesseneros, bon humor i actualitat. Fins ara.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.